Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio.
Avui al divan conversem amb un home d'èxit, el seu, el personal, el professional també, però sobretot el personal, perquè ara és una persona nova que va arribar a l'infern i de mica en mica, dos passos endavant i un endarrere, però ara torna-hi, ha pogut traspassar les portes del cel. La llum, la seva llum, ara ho omple tot.
I crido la gent que el buscat Paco el Metrall, el soci del PUM, és aquí dins amagat.
Doncs jo els hi diré que el que m'ha amagat és un capellà que fa 3 anys que se la pela sol.
Que me la pelo, que me la pelo jo.
Aquí el sentim en conversa en una pel·lícula que acabem de veure a TV3, El Metralla, ambientada en la Guerra Civil Espanyola. El nostre convidat del divan d'avui fa de milicià del PUM i el pare a la vida real del nostre convidat és un sacerdot, però un capellà bonhomiós que encara no tenia clara la posició majoritària que havia pres l'Església a Espanya, un bon home. Tots dos fan una mena d'estranya parella que conviu a unes golfes. La pel·lícula, de ficció i realitat, plena de tendresa i humanitat, s'ha gravat a Barcelona i a Cerdanyola del Vallès, a unes golfes de Cerdanyola. L'ha escrit Joan Pera, amb l'actuació també de Mercè Pons i Cristina Bondo. Roger Pera, el fill, és el milicià, és el nostre convidat al divan, un home, dèiem, d'èxit, el llibre i el musical que també són ben seus. Roger, l'enhorabona.
A tu.
Per la pel·lícula i per l'èxit.
Bé, és... ha costat, eh?
Ha costat.
Bé, sí, perquè aquestes coses no... Bueno, perquè la vida no és fàcil.
No.
No ho és. Jo sempre dic, puc dir una paraulota, no?
Pots dir-ne 4.
Que la felicitat és aquells moments que et regala la vida entre putada i putada. No? La vida no és fàcil i ni tothom té problemes. I qui no ha tingut problemes? I els problemes meus que venien, no, de la droga, no venien de la droga, venien de la fragilitat meva.
Això m'agradarà molt que ho expliquis, perquè estàs fent molt, molt de bé a moltes persones que poden pensar només que un s'enganxa a la droga, es desenganxa a la droga, diríem, no? Es desintoxica físicament i la qüestió ja s'ha acabat. Però la qüestió no s'ha acabat, perquè al final un s'ha enganxat a, diríem, amb algun droga o amb el que sigui, perquè no podia gestionar la vida. I aquesta és la mare dels ous.
Totalment, és que és així. Així jo sempre dic, no?, que deixar la droga és fàcil. El difícil és el treball personal que has de fer. Perquè és com un iceberg, no? La part de sobre, el mar, que es veu,
sí,
és la teva droga estrella. Que compte, no estem parlant de droga només, eh? En el meu cas era la cocaïna, i no cada dia, i no per treballar, però el meu cervell, perquè és una malaltia mental, cada dia pensava en això.
Quantes hores hi pensaves al dia?
No ho sé, però sempre deia, ah, treballa molt, que et donaràs un premi, no? Però compte, en el meu cas era la cocaïna. Però estem parlant del mateix si és el joc, si és l'anorèxia, si és la bulímia, si són les relacions tòxiques, si són els porros, el haixís, el sexe. És a dir, el teu cervell s'enganxa a una cosa que l'anestesia del dolor que té. Jo, des de ben petit, era un nen que tenia un dolor al pit. De fet, jo no sóc Spiderman, saps que poso la veu a Spiderman?
Sí.
Jo sempre dic que sóc Taraman. Mm-hmm. Tinc totes les tares. Sóc dislèxic, hiperactiu, hipersensible, TDAH, vaja, no?
Fins ara no he sentit cap tara.
I tant, que sí.
No, això no m'ho discuteixes, que d'això ja entenc.
Però de petit patia molt.
Això sí.
I no era un nen amb una família fantàstica, però patia. Patia per la meva mare, patia pels meus germans, patia... I on era feliç? Treballant, no? Perquè allà em cuidaven molt bé. Clar, jo era un nen que s'han jugat al Planeta Imaginario, als doblatges, al Teatre Romea... Aleshores, clar, a mi m'encantava tenir l'èxit aquest, perquè jo no m'estimava.
Autoestima baixíssima.
Totalment. De fet, sempre hi ha problemes d'addiccions. Hi ha tres coses en comú, que és autoestima baixa, poca tolerància a la frustració i necessitat de satisfacció immediata. Totes les addiccions tenen aquestes tres coses. I saps què és, també, això que acabo de dir? Instagram. Autoestima baixa. Poses la foto que més guapo estic. Si no t'ha tants likes com ahir, m'emprenyo.
No, t'empipes i a banda d'emprenyar-te, que dius tu, comences a posar-te en dubte tu mateix, no? És a dir, si la foto d'avui no té els mateixos likes que la d'ahir, és que potser ja no vals tant.
Exacte.
I no puc suportar-ho.
Doncs aquesta és la nova addicció. Hi ha nanos molt enganxats, això.
Hem parlat d'èxit perquè tu has escrit això, Has escrit la teva vida. I èxit amb els dos sentits. En anglès com la sortida,
fugida.
Però la fugida, no? Que és una fugida endavant, i a la vegada l'èxit perquè te n'ha sortit. I a més d'escriure-ho, n'has fet un musical. I ara et sents una persona d'èxit?
Sí. Però, mira, és que...
No, digue'm aquest sí.
Com t'ha agradat aquest sí.
Oh, aquest sí, m'agafo aquest sí. Omple'm de contingut el sí, Roger.
Perquè per mi l'èxit ja no és important. Aleshores...
Oh, que bo. Ara ets d'èxit, ets un home d'èxit perquè l'èxit ja no és important.
Per tant, sóc lliure.
I, per tant, tens èxit.
O no ho sé.
Però no importa.
Jo volia ser... Quan vaig fer el canvi, vaig a l'adolescència, vaig dir, ja no vull ser tan gordito, ja no vull ser... faré alguna cosa amb el meu cabell, que sempre n'he tingut poc. I em vaig convertir en un rebel de sin causa. No? Molt destroyer, antisocial. I volia tenir èxit amb tot quan sortia de festa. Ser el millor germà, ser el millor actor.
Són sis fills, clar.
Tot nens, el millor nòvio, el millor amant. I això esgota. I ara, més faig funcions, que ve molta gent, fantàstic. El Metralla, hem tingut una audiència.
Molt bé d'audiència, Després del TN i d'alguna cosa d'aquelles que fan a les teles de colors flash! Allò amb un 19% a TV3.
Però si no el tinc, l'èxit... No, el que vull és viure, no? I regar les meves plantes. I...
Què tens de plantes?
En tinc 36 de plantes.
Se't moren?
Algunes sí.
Com les... Això m'has de fer classes.
Clar, perquè vaig tindre que canviar la meva vida.
És que a mi se me'n moren totes.
Totes?
Sí, llavors...
Perquè estàs sempre aquí, Catalunya Ràdio.
Sí, això. Sí. I ara he pensat, allò que diuen, has de parlar a les plantes. Estic per portar les plantes aquí darrere al divan i fem el programa amb plantes a veure si no se'n moren, no? Roger Pera, un crac, una gran persona, una persona generosa, que finalment és lliure. We go down. I per què ens has triat The River de Bruce Springsteen?
Perquè és una cançó de la meva... una de les cançons de la meva vida.
50, aquest 2023?
Com 50?
Quants anys fas?
I com ho saps tu? Ara faré allò del pare.
És que jo m'hi dedico.
I com ho saps tu, això?
És que jo m'hi dedico, xato.
Bueno, però tu saps que el pare, no sé com s'ho ha fet.
Sí.
A la Wikipedia.
Sí. No?
Surt com que té 3 anys menys i quan, no, la Vanguardia o el periòdico, no, quan posen, no, que és el nostre aniversari, li posen 3 anys menys. Quina? És l'únic. No, sí. No ho sabem.
Com no és l'únic, jo en sé d'algun altre.
Sí?
També un xicot, eh? Sí, de les noies no ho sé, però es veu que els homes són més coquetos, finalment.
És que això és molt
coqueteria brutal, eh?
Sí.
Bueno, 50 anys faràs, eh?
De fet, aquesta cançó...
Què?
Estem fent un espectacle amb el Pep Sala, que es diu Via Mon Àngel, o què?
Sí.
Que són les cançons, 6 cançons de la seva vida i les 6 cançons de la meva vida.
Molt bé.
I s'entrecreuen, hi ha 4, que, ai, 3 que s'entrecreuen, i és molt maco. Però aquesta cançó és la primera vegada que vaig demanar per sortir a una noia.
Aquesta li vas demanar per sortir amb aquesta cançó?
A l'Estadi Olímpic.
De Barcelona. Sí. I què va dir-te?
Va dir que sí.
Va dir que sí. Sí. I què?
Molt bé. Vaig ser molt feliç. Vaig dir... Ué.
Aquell moment. I after that? Què?
Bueno, els primers amors són, també marquen, però s'acaben.
S'acaben. Tens bon record d'aquella
molt
noia.
Bon record. De fet, tinc molt bon record de tota la gent que ha passat pel meu costat.
Molta gent, molt bona gent. Quines persones han estat clau a la teva vida fins ara?
Home, per descomptat, els pares, els germans, bueno, i gent de teatre i doblatge que han sigut com els meus tiets.
Però no hauries estat un bon advocat, a tu?
Sí, tant.
Ho deia el pare?
Sí.
Sí.
El pare sempre deia, series molt bon advocat, perquè sense tenir raó, guanyes.
I què? Va passar?
Fos que va venir Poble Nou. Jo volia anar a la universitat.
Tu volies anar a la universitat.
Sí, m'hagués fet molta il·lusió. Però es van juntar moltes coses, no? De fet, en el Pep Armengol, de TV3, em va trucar moltes vegades per fer el Poble Nou. I jo li deia, no, que jo vull...
Vull estudiar.
Sí, vull estudiar. Bueno, perquè ja estàs en aquell moment, no?, que no saps què vols encara a la vida. Però va venir, finalment li vaig dir que sí, va esclatar allò, després Germans de Sang, que també va esclatar amb la Cunyalons i el Ricard Reguant i la Gemma Brió, i vaig fer després Amadeus, amb el Lluís Soler, el Pepe Sacristán, Calígula, i vaig pensar, bueno, doncs si això m'agrada i funciona.
Funciona, m'hi guanyo la vida i faig d'actor.
Bueno, no ens guanyem molt bé la vida, els actors,
clar,
eh?
Aquesta és una cosa que és molt interessant, no?, perquè... amb els actors, i parlem i sempre des de l'admiració amb els bons actors i les bones actrius, directors, directores de teatre, però també sabem que aquesta és una feina que és ara sí, ara no, ara també, ara vés a saber, i que s'ha de tenir com una solidesa interior per aguantar la incertesa. Aquelles persones que no ho han viscut mai a la seva vida, segurament a l'època de la pandèmia, van veure i viure com ara tinc feina, ara no tinc feina, ara no sé si tindré salut, ara què? Per tant, que seria una situació d'alguna manera similar. Com creus que aquesta situació d'inestabilitat estable ha afectat a la teva vida?
Ha afectat.
Ha afectat.
Sí, primer perquè ja vaig ser un nen normal, no, sinó que es passava el dia treballant. Jo tenia una professora al costat que m'acompanyava al teatre. Vaig anar un dia a judo. Només un dia, només tinc el cinturó blanc.
No s'ha arribat ni al groc, ni al mig blanc groc.
Jo volia arribar fins
al taronja, ni res.
Taronja verd.
Però... taronja verd volies arribar. Sí, sí, arriba fàcil, el taronja verd.
No hi podia anar mai. Però, i després perquè vols... vols arribar a tothom, no? I quan et truquen... Clar, jo havia fet...
Vols arribar o vols satisfer la demanda de tothom?
Vols satisfer, totalment.
Satisfer la demanda de tothom.
I t'agrada que et truquin i t'agrada agradar.
T'agrada agradar.
Sí. Aleshores, clar... I també hi ha una altra cosa, que és que la nostra professió és molt bonica, poc valorada, A França, a Anglaterra, a Alemanya, fins i tot a Itàlia, estan molt, molt ben valorats els actors. I aquí tenim poques... Bueno, no ens posarem en aquesta història, no? Però jo sempre dic que actuar és molt fàcil. Ho difícil és no actuar. Si tots sabem actuar, tu has actuat 50 vegades avui, Sílvia. Tots sabem actuar.
I què seria no actuar?
Per què és difícil no actuar? Perquè quan ho tens... és tan bonic i tan diferent del que fa la resta de la gent. Clar, és que jo un dia puc ser un atracador, després el tonto de la classe, després un supergalant, després el jorobado de Notre Dame. Això és tan maco que quan no ho tens, ho trobes molt a falta.
Clar, a veure, si tal com ho expliques, no? És la distància o la diferència que hi ha entre el personatge, l'actor, el capdavall, és en ell mateix un personatge, com ho pot ser un presentador de ràdio o de televisió, no? Que la persona. És aquesta la distància?
Sí, jo per mi la meva professió és com un joc. Jo no sóc d'aquestes persones que quan acabo la funció encara estic 2 hores dins del personatge. No, s'acaba la funció, fora.
S'ha acabat el bròquil.
S'ha acabat el bròquil i ja està, és un joc. Per això els francesos en diuen jouer.
Jouer, a interpretar, sí.
Els actors...
Però també a tocar el piano, també n'hi diuen
sí.
Jouer, sempre jugues.
I play.
I play, en anglès.
En anglès, és un joc. No li donem més voltes, perquè ho espatllarem.
Avui ha vingut en Roger Pera, que juga. El divan.
La meva vida ha canviat, i ara el meu tarannà de vida és totalment diferent.
Troba El divan amb Sílvia Coppolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancoppolo.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa. See the stone set in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait for you.
Sleight of hand. Què ens l'has triat, aquesta?
Estic ara escoltant la cançó i és que jo no podria viure sense música.
Ah, oh, que bona aquesta, és veritat, eh?
De fet, quan jo estava malament, no escoltava música. Era la primera alarma. Saps per què te l'he posat, aquesta cançó?
Per què?
Tu i jo som de Mataró.
Sí, senyor.
Va ser el primer disc que em vaig comprar.
On te'l vas comprar?
Ai, a la botiga... aquella botiga... al costat de...
D'on?
Ai... Ara em...
Situat la Riera?
No, la que va a la plaça...
De les Treses?
De les Treses, exacte.
La que va a la plaça de les Treses.
Allà hi havia una botiga.
Carrer Sant Josep?
No, abans del carrer Sant Josep.
El carrer Amàlia?
No, just a la plaça.
Just a la plaça?
Al cantó, si mirem cap amunt, al cantó dret.
Molt bé, molt bé.
I me'l vaig comprar amb els diners que em van pagar els pares... per a la botiga, no? El meu germà gran i jo treballàvem a la botiga.
Una botiga moderníssima, que hi havia, la va fer la seva mare, la baixada de Santa Anna. Things, es deia,
sí,
eh?
Can Things.
Bueno, li dèiem Can Things, però era supermoderna, i què parlo jo, de fa 40 anys sí, i ja era supermoderna?
Sí, sí, sí.
I la teva mare anar allà darrere a la botiga, i dius, però quines coses ven?
De peu, tot el dia.
Però era sensacional.
Li van sortir unes varius que no vegis.
Però, mai més hi ha hagut una cosa, jo ara ja no he vist que allà, no, però allò era la modernitat. No.
Doncs què vol dir treballar en aquella botiga, el meu germà gran i jo? Netejar els vidres.
Això feies.
Treure la pols.
Sí.
Posar-nos a un cantó perquè ningú robés res.
Ah, sí, a vigilar, perquè era d'aquelles que tot era tan bonic que la gent es deuria d'alir per endur-se-ho. I perquè, esclar, aquestes cosetes baratetes no ho eren.
No. Però a mi la mare només em va pagar 1.000 pessetes.
1.000 pessetes per quants vidres netejats, criatura?
Què són 1.000 pessetes, ara?
Són 6 euros, sí.
Són 6 euros, és que...
Amb 6 euros fas poca cosa. I vas anar a comprar aquest disc, eh? Sí. El With or With Audio. Mira, que el sentim una mica més... Perquè a quina escola vas anar? A veure, Roger.
Mira, jo vaig anar al Santana.
Santana, al costat de la botiga de la mare.
Exacte. I després, als 16 anys...
Que ja deuries ser amics, llavors, Santana, no? Quan hi vas anar, tu.
Mira.
Anaves amb noies?
No, just
encara no?
Mira, just me'n vaig anar...
Sí.
A Barcelona.
Sí.
L'any que van començar a entrar noies.
Ja és mala sort,
eh? Ja et dic que la meva vida no ha sigut fàcil. No he tingut sort.
Molt bé. I què tal, a Santana? Com va anar?
Molt bé.
Eres un bon estudiant? La veritat de la buena.
De petit?
Sí.
Molt bon estudiant.
Què t'agradaven?
Les matemàtiques, no.
Les matemàtiques, no?
No.
La llengua, sí?
Sí.
Quines llengües? Espanyola? Vas fer alguna cosa de francès, d'anglès?
Anglès.
Anglès, ja, ja eres modern.
Teníem un senyor, el professor Quirón.
El professor Quirón, senyor. Mr. Quirón.
Exacte, quan entrava, tots ens teníem a posar de peu.
Creus, que mínim.
Buenos días, senyor Quirón.
En castellà. Era profe d'anglès, no deia good morning, no?
No.
Molt malament.
I teníem el padre Paco.
Home, padre Paco.
El fill, el mossèn, el fill del Paco Martínez.
Que era un crac.
Era un crac, però és que anava amb moto.
Anava amb moto per la vida.
I es banyava amb pilotes a la platja.
Ai, sí, això s'ha sabut, això?
I tant, ell ho deia.
S'ha sabut, ell ho deia, eh?
Ara el tenim al monestir de Poblet.
Molt bé. I quina relació hi havia a l'escola amb els professors, amb els capellans? Com anava això?
Bé.
Bé.
Jo de nano era molt bon nano i molt bon estudiant.
Jo crec que encara ets bon nano.
És que encara sóc un nen.
No, ets un nen. No.
Però va ser després, quan em vaig convertir en el James Dean o amb el descens.
O sigui, tu vens a dir que en el moment en què entres de menut a començar a fer doblatge, tot, aquell és el moment del catacrac?
No, més quan faig el... Jo, clar, jo als 16 anys me'n vaig... a estudiar a Barcelona, al Betania Patmos. Per què? Perquè em passava el dia a Barcelona. I clar, hi va haver un moment que jo deia, pare, és que vaig agafar Can Cases cada dia.
És a la línia de cotxe.
Clar, és que
autobús.
Anava amunt i avall. I per això em vaig canviar a Barcelona.
Sol. En un pis amb qui? A veure, digues la veritat, Roger Pera. Qui s'ha separat?
Jo amb 16 anys ja em vaig emancipar.
Sí. Ara no hi ha manera que se'n vagin amb 45.
És veritat.
Pobres, que no poden pagar el lloguer.
Estava a casa d'un director de teatre, amics dels meus pares, i després me'n vaig anar amb gent de l'Institut del Teatre.
I recordes la primera vegada que vas esnifar?
No vull recordar, però...
Què passava dins teu?
Mira, és que no va ser tard, eh? Va ser als 26 anys. Ara els nanos comencen a fumar porros a les 14.
Bueno, no és el mateix fumar porros, de tota manera, que esnifar cocaïna.
No. De fet, hi ha una nena de 18 anys que jo ara estic col·laborant amb un centre que es diu Revitas, a Mataró.
Sí.
I la vaig portar perquè... Sí, és que... La cocaïna et pot enviar por ahí, però compte, els porros també és el que més afecta el cervell.
Tu notaves... de porros també en vas prendre?
No. Fins i tot ni la beguda.
Perquè també vas prendre molta beguda.
Bueno,
una mica.
Sí, però no, jo podia prendre cocaïna sense beguda.
I la amb aigua?
Bueno, saps que mai m'ha agradat l'alcohol.
Llavors, amb la cocaïna, quin efecte físic et feia?
Bueno, em feia ser, bueno...
Superman.
Exacte. I ser valent amb les noies, i fer riure la gent, i ballar... Si el primer dia et prens una ratlla de cocaïna, és fantàstic. Si no, et dic que no.
No ho sé.
El problema...
Sortosament.
No, bueno, i triomfes. Sí, i tant que sí, sortosament. I triomfes. El problema és que et pot anar...
N'has de prendre dues.
Després dues. I després, aquesta noia, que lògicament no dir el nom, es va prendre 4 grams, amb 18 anys. És que, perquè cada vegada va a més, i el cervell ho vol.
Clar, però com tu ara ho has dit, és, tu estàs bé i amb la cocaïna passes a estar més bé. És a dir, tu no m'has plantejat un escenari de dificultat personal.
Bueno, perquè això ho veus més tard.
Perquè què hi havia, de fons? Què és el que et costava?
Tot em costava.
Digue'm què.
És que no ho sé, ara exactament. Però el problema és que quan tu prens això, els teus valors, no? És a dir, et sents culpable. El dia
culpable
següent.
Culpable de prendre'n.
Sí. I de, no sé, d'haver fet el salt a la teva nòvia.
Però que li feies el salt molt sovint.
Sí, doncs sí.
Home, doncs potser sí que et sentis culpable i ja està bé, no? Dic jo, clar, no? Tu què dius, Maria de la Fuente? A veure què diu aquí el Diego Monroy. Si li fas el salt a la nòvia, mínim que et sentis culpable, Roger Pera. A veure.
I no et dic que no.
No,
i tant que... Però a vegades hi ha coses que no vols veure, però se't van carregant a la motxilla.
Sí.
I hi ha moment que no pots més perquè no t'agrades gens. Perquè els meus valors no són aquests. És més, jo mai havia pensat que podria arribar a ser drogoaddicte. No? I això em va costar. De fet, costa molt acceptar que tens aquesta malaltia.
Digue'm, Quim, perquè clar, ja ho dius molt clar, una malaltia. El teu pare... i la teva mare, no? O sigui, quan arribin allà dalt... Passin! No els diran. Ha tingut una paciència enorme i un suport bestial sempre.
Sí, però jo també diran passin. Una persona que és addicta, que al teu voltant ho passa malament, però qui ho passa 7.000 vegades pitjor és un mateix.
Un mateix ho passa pitjor?
Tu ho diràs. Pensa que una addicció passes de l'ús a l'abús.
En quant temps?
A l'addicció. Cada un depèn.
I tu, en el teu cas?
Va ser ràpid.
Uns mesos? Un any?
No,
dos anys?
No, 5-6 anys. Però què vol dir? Que primer ho utilitzes de manera social,
sí,
i després ho acabes fent tancat a casa.
A casa, per poder fer qualsevol acció. Ara he d'anar a la feina, ara de veure aquesta xicota, ara de sortir amb els amics...
Tothom et molesta.
Tothom et molesta.
Tu t'has enamorat de la cocaïna. O el teu cervell s'ha enamorat de la cocaïna. I aleshores ja ho prens sol. Perquè et molesta els amics, et molesten la nòvia, et molesten els pares. És així. La gent que estan enganxats al joc acaben tancats a casa. Vull dir, sempre, amb les persianes baixades.
Sí, que tot, sí, per poder estar davant de la pantalla tot el dia i tota la nit.
Doncs això, no volia que fos la meva vida. Tampoc era cada dia, això. Però vaja...
I quines eines t'han donat per poder suportar, per poder gestionar la vida i per poder ser-hi més o menys bé, a estones, feliç i tot, com deies abans, que no tenies abans? I qui t'ha donat aquestes eines? Com les has desenvolupat? És a dir, com has pogut fer aquesta feina més enllà de la desintoxicació física, la psíquica, la de ser capaç d'organitzar la vida, pam, i sentir-me bé. Com ho has fet?
Doncs fent un treball personal, canviar la manera... La personalitat meva no es pot canviar. Sóc una persona passional, amb ganes de fer coses.
Però això està bé.
Sí, però el cotxe anava a 200 per hora. No? Adrenalina, sempre. Què passa? L'altre dia parlant amb el Pep Sala, que quan surts del teatre o d'un concert, que has tingut 15.000 persones, o en el meu cas, 1.000, no?, i arribes a casa i et sents molt sol.
És que estàs sol.
Sí.
Hi ha un canvi bestial en segons.
Vaig tenir que aprendre dues coses. A viure sol, que la vida mai és com tu vols, i a aprendre a avorrir-me. Per això les plantes. Per això els meus nebots, els he demanat que m'ensenyin a jugar a la PlayStation. Per això escriure. Avorrir-me. Escriure m'agrada molt, ara... faré el segon llibre.
Quin llibre faràs després d'explicar la vida? Ara què?
Bueno, seguirem per aquí, no? Perquè m'estic formant com a terapeuta.
T'estàs formant com a terapeuta?
Mm.
On et formes?
A la Pompeu.
Estudies psicologia o fas cursos?
No, ja m'agradaria haver estudiat psicologia. No, faig un màster. Era les persones, mira, que som addictes, que ens ho coneixem tant, que només amb un màster de 6 mesos i 6 mesos no podem ser psicòlegs ni psiquiatres, però sí terapeutes.
I en tant que terapeutes, a qui pots ajudar i estàs ja ajudant?
Col·laborant amb centres, no? Amb centres i fent xerrades. I ara, per exemple, demà me'n vaig a Girona a fer una xerrada amb els nanos del tercer i quart d'ESO i ho agraeixen molt i flipen molt. Bueno, és una part... Clar que jo sóc actor i... Però és una part que bueno, també perquè m'ajuda a mi. No?
Amb què t'ajuda?
Bueno, a tocar de peus a terra. Però a més m'agrada. A mi m'agrada molt ensenyar. També tinc una escola de doblatge i disfruto molt ensenyant. I, bueno, i compartir, no? Jo trec el llibre i faig l'obra per compartir-ho.
La de l'èxit.
Sí, perquè aquests temes sempre s'han posat sota l'estora. I els problemes se solucionen sobre la taula.
Avui en Roger Pera ha vingut al divan.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Carles Sabater, l'actor i el cantant del grup Sau. Què és l'èxit?
És que no ho sé. No, l'èxit és a nivell personal, jo crec, no? Home, el fet que vinguin doncs, de cop i volta 8.000 persones a veure't en un concert, doncs, més que un èxit, doncs, és, no sé, és aquell projecte que tu sempre t'havia fet il·lusió fer, de cop i volta es veu realitzat i a més funciona, no? Però, bueno, s'ha de ser conscient i tocar sempre de peus a terra, encara que hi hagi molta gent allà cantant les teves cançons. El més important ets tu, no? I bueno, i mantenir-te sa i en forma i bé mentalment és jo crec que és, aquest és el meu èxit.
Per què ens has triat? Ens has triat Boig per tu, de Sau, has esmentat dues vegades ja en Pep Sala. No sé si penses també en Carles Sabater.
Hi penso sovint. Hi ha una pel·lícula que es diu Quasi Famosos,
sí,
que és un grup de música, i hi ha un nen que s'apunta a les gires, uh-huh, no? Perquè els hi va fent doncs, com un diari. I tant el Pep com el Carles tenien 10 anys més que jo, però jo estava enamorat d'ells. De fet, jo volia ser el Carles Sabater.
Tu volies ser el Carles.
Sí, volia ser tan alt, tan guapo, i amb aquells rínxols que tenia.
Sí.
Ho vaig passar molt malament, perquè me l'estimava molt, ja m'emociona i tot. Jo era molt amic de la seva xicota.
Sí.
I aleshores, bueno, vam viure moltes coses junts, i concerts, i el Pep l'admiro molt com a músic. Crec que és un dels millors músics del continent.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Subscriu-te al Divan amb Sílvia Còpolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
Avui en Roger Pera ens ha triat també cançons, cinema i pel·lícules.
I don't like you because you're unsafe.
That's right.
Tom Cruise. Kelly McGillis.
Vosotros dos muchachos vais a ir a Top Gun. Siento la necesidad.
Ara som aquí en el tràiler de Top Gun, una pel·lícula dels Estats Units del 86 que van protagonitzar Tom Cruise i Kelly McGillis, eh? A causa, sobretot, d'aquestes espectaculars escenes a l'aire combinades amb la cançó Take My Breath Away de Giorgio Moroder i cantada per Berlin i una bona banda sonora de Harold Faltermeyer. Per què ens l'has escollida?
Perquè també em va marcar. De fet, és un tio que admiro molt, el Tom Cruise, però en aquell moment, després de veure la pel·lícula, que el meu germà gran i jo, que som amics inseparables, ens vam anar a comprar la caçadora, les ulleres...
Ah, tot idèntic.
Sí.
Sí?
Però, i mira, pensa que el Tom Cruise m'adeix exactament igual que jo. És a dir, que és baixet.
Jo crec que això és un titular. El Tom Cruise és tan baixet com jo.
Però a mi els metges em deien tranquils, Joan i Mary, que ja farà l'estiron. Encara l'estic esperant jo, aquest estiron.
I res, eh? I ara ens n'anem a veure una altra pel·lícula.
Sit down, Mr. Anderson.
Armentier!
Sit down!
Oh, capitán, mi capitán.
Siéntese, señor Anderson.
Oh, capitán, mi capitán.
Señor Overstreet, le aconsejo que se siente. ¡Siéntense! ¡Siéntense todos!
Ara som en el Club dels Poetes Morts, que és el títol original en anglès de Dead Poets Society, una pel·lícula dramàtica també dels Estats Units del 89, que recordem perfectament a Robin Williams allà fent aquella mena de classes al bosc, per al camp, diríem, parlant amb els estudiants de valors i posant-se en contra a tothom. Què el Club dels Poetes Morts?
Em va encantar. És una gran pel·lícula, gran Robin Williams, gran història, una gran banda sonora.
Però fer la literatura era, eh?
Sí. Però, clar, quan hi ha tantes pel·lícules i tantes cançons, és com quan em diuen escull un dels teus germans. Impossible, no? Perquè hi ha... Bueno, perquè tots me'ls estimo. I hi ha moltes pel·lícules que m'estimo. He dit aquestes dues perquè em van marcar a l'adolescència, no? Saps què havia dit el meu pare una vegada?
Què?
El Toni Bassas li va preguntar: quin dels teus fills t'estimes més?
Això no m'ho hauria preguntat mai.
Però mira, si el pare...
Quin horror de pregunta.
No. Però el pare va respondre molt ràpid.
Tots.
Però per què va respondre molt ràpid?
Va dir tots?
No.
Què va dir?
Va respondre molt ràpid perquè va ser molt de veritat el que va dir. I quan les coses són de veritat, són directes. Va dir: m'estimo més aquell fill...
Que més em necessita.
Que aquell dia ho necessita més.
Clar, mira, ho he endevinat.
Japó, no?
pel teu pare, però com si diguéssim és que a més té uns valors humans, els valors cristians, valors humans, són aquell que més ho necessita. Aquell és el que li has de posar l'atenció als altres i avant. Saps què em va dir un dia el teu pare? Era en un acte, l'any 93 o 94, que tant en tant, estàvem en una cosa que muntàvem en benestar social, us deia, nens, ara som pobres. Sí. Nens, ara som rics, en funció de si en aquell moment hi havia feina o no. I que això s'entenia dins de la família, no?
Clar, però és que nosaltres vam passar... Pensa que l'estranya pareja va venir després, però vam passar en un any de ser tres fills a ser-ne sis. Què vol dir això? Que la meva mare es va buscant la nena...
Vinga, nena, sis nens!
Va tenir el quart i... Al cap de dos mesos i mig es va quedar embarassada una altra vegada i no es va saber que eren bessons fins al moment del part.
I
això vol dir que són pobres.
Clar, ara són pobres.
Va, que et diré una conya.
Què?
El pare, ara, quan ens truquem, perquè ens veiem o ens truquem molt sovint, li dic, pare, com estàs? I em diu, Roger, no em trobo gaire bé.
Però que fa el número de l'actor aquest, ja té com un personatge quan parla amb tu, també.
I em diu, l'herència ja s'apropa. Però quina herència? Si l'hem de repartir entre 18, aquesta herència. A mi em sortirà a pagar aquesta herència. Però l'herència que em deixa el pare...
Quina herència et deixa?
Són aquests valors i aquesta generositat i aquest amor pel públic i per la gent que tenim al costat. Per això...
Per la família.
I per descomptat.
Perquè és un pare badàs, allò, bastant... I la mare? Quins valors?
La mare és la que es mereix la Creu de Sant Jordi.
Això! Ara anem bé, clar.
Per això, quan jo anava de rebel de sin causa, m'estava allunyant d'aquests valors. I això de posar... Vull dir, jo soc un tio molt noble i aquesta és l'herència que jo rebo d'ell.
És una persona noble.
Sí.
I quan ho dius...
Perquè m'agrada estimar.
Se'm mouen coses.
Sí.
I ara com anem d'amors? Diu que li agrada estimar, perquè mireu així, és una pregunta òbvia. Com anem?
Bé, estic amb una xicota, portem ja bastant temps. Quan dic bastant temps, compte, són 8 mesos, eh?
8 mesos. Ja sembles un adolescent. Quan em porten un i mig diuen que fa una eternitat. 8 mesos està molt bé. I com va?
Bé, molt bé. De fet, no és diferent, eh? Estic molt a gust, estic enamorat, però és collonut, quan ens fem grans. Ja no hi ha aquelles papallones. No, sí que la tens moltes ganes de veure-la, i moltes ganes, i només compartir coses, no?, amb ella. Però allò de quan érem joves, que teníem aquestes papallones aquí i aquelles ganes, no?, ens estem fent grans.
Jo tornaria a dir sortosament, perquè deixes d'estar allò que deia l'Alberoni, no?, aquella mena d'alienació mental que et fa patir d'aquella manera bestial, no?, i dius, oi, ja no, que bé.
Exacte. Però clar, ens fem grans. L'altre dia vaig anar al metge, perquè em fa mal la cama.
Fa mal la cama? Sí. I què va dir?
Perquè fent el metralla, ja porto un any així, vaig fer de Tom Cruise. Vaig ser jo el que em volia tirar per la finestra.
No, perquè res d'un actor d'aquests que fa no res, ja m'hi tiraré jo per la finestra. Clar.
I em diu...
Traient el pa d'aquests!
I em diu, pot ser que fem una radiografia perquè pot ser que tinguis artrosis. I dic, a veure, jo...
Perdoni, que soc jove, eh? Jo he estat jove fins ara.
Si no tinc ni 50 anys.
Clar.
I em diu, ja, però és que els humans estem molt ben fets, però molt mal acabats.
@eldivancopulo, a Catalunya Ràdio.
Som aquí al Divan, avui rient i vivint amb en Roger Pera. Sovint em sento atrapat pel meu propi malson i tinc ganes de cridar cada dia en algun lloc sota el temps de mitjanit. I novament aquí, eh?
Ja veus, no?, que érem el fan número 1, era jo.
El 30 mitjanit, Pep Sala, novament, Carles Sabater, Sau, mira. Cada dia en algun lloc puja el tren de mitjanit. Què li diries a algú que està pensant que no s'ho val llevar-se demà?
Oh,
ja ho saps, tu, va, que fas classes d'això.
Doncs mira, com deia abans, les addiccions no té res a veure amb el vici, ni ser males persones. Té el contrari, la fragilitat i ser molt bones persones i hipersensibles. I el que diria, i també l'anorexia és el mateix, els complexes, les exigències, que el que tinc al costat és més, molt més guapo que jo, jo li diria...
Però a mi m'agrades tu.
Ja. Oh.
Clar.
Que anem a sopar.
Si vols, però amb la teva nòvia.
Però no diríem res.
És igual, amb la teva nòvia.
És només anar a sopar. Li diria, i això els dic als nanos sempre, no?, que heu de posar en valor que en la història de la humanitat, no?, i de l'univers, sí, no hi haurà ningú mai més com vosaltres. Sou únics i irrepetibles. I això té un valor increïble, infinit.
I això s'ho creuen els adolescents? Has vist criatures d'aquestes que s'autolesionen?
Sí, sí, sí.
De fet, s'autolesionen perquè amb el dolor que els hi fan els talls senten menys el dolor intern, el malestar intern.
És que és molt complicat, el tema aquest.
Això no és gens fàcil, eh?
No, gens fàcil.
Tu això no ho has fet, oi?
No, de fet, vols... T'explico com vaig entrar, vaig decidir entrar en el centre?
Sí.
Perquè un dia, tancat a casa, portava un dia i mig consumint.
Mm-hmm.
Què vol dir això? Que quan se t'acaba, truques, no?, al senyor Camell i li dones el teu ordinador portàtil.
Perquè ja no et queden diners.
Perquè ja no et queden diners. Va haver-hi un moment a les 4, jo visc a l'Avinguda Gaudí, porto 20 anys allà, a les 4 del matí se'm va disparar el cor.
Taquicàrdia.
Bueno, va ser un atac d'ansietat, però jo em pensava que... I vaig sortir corrents, gairebé, bueno, amb una camiseta i calçotets. Estava plovent a gots i a barals, i vaig anar corrents cap a Sant Pau. I anava dient, sisplau, ajudeu-me, m'estic morint, no em vull morir. El dia següent, quan em vaig despertant allà, em vaig mirar al mirall i dic, però si m'encanta la vida, m'encanta el teatre. M'encanta la meva família, m'encanta estimar, m'encanta la meva xicota, m'encanten els meus amics, m'encanta la música i m'encanta viure. Aleshores, què estic fent? Perquè jo mai m'he volgut morir, al contrari. Vull viure i viure i viure i ojalà pogués ser immortal.
I a partir d'aquí, què vas fer?
Bueno, doncs ja vaig acceptar.
Se'm quedin.
No, vaig demanar informació de diversos llocs i vaig anar a un centre.
Vas estar en un centre, sí, ingressat.
Però jo quan vaig entrar i em van dir, passa, que veuràs els seus companys. Els vaig mirar tots i vaig dir, aquests sí que estan malament.
Però jo no.
Jo no, si jo no ho feia cada dia, això. Però bueno...
Quant temps vas estar ingressat?
Doncs mira, vaig anar-hi per 3 mesos.
Sí, i se'n van quedar un any.
I com que vaig veure que em funcionava...
Sí,
i que per fi estava tranquil,
sí,
vaig dir, vinga, fem-ho bé, fem-ho bé, fem-ho bé, fem-ho bé. És això.
I quant temps?
Un any.
És que m'ho he inventat, no ho sabia jo, eh?
De fet,
he pensat que mínim un any pel que he conegut, eh? Diríem, per poder arribar a elaborar les eines pròpies que et permetin encarar la vida.
De fet, quan una persona ja es diu rehabilitada, són 2 anys.
Sí.
Aquestes
però
coses...
ja el deixen mig sortir a l'any, no?
Exacte, però has d'anar fent teràpies, perquè és una cosa tan complicada, és un dels obstacles més difícils, ja ho saps, tu no ho saps, però fins i tot deixar el tabac és difícil.
Uh-huh.
És un dels obstacles, una addicció i un enganxe, fins i tot les relacions tòxiques. Dius, no vull veure mai més aquesta persona, i la tornes a veure. Aquesta és la primera alarma. No vull prendre cocaïna la setmana que ve, i ho tornes a prendre. No vull fer botellón la setmana que ve, i ho tornes a fer.
Perquè malgrat que no ho vulguis fer, el fet d'haver-ho fet t'atorga seguretat. T'atorga malestar, però t'atorga seguretat,
sí,
perquè el coneixes, no?
Però és una cosa del cervell. Per això el cor és molt més ràpid. Aquest és molt...
El cervell és lentot. I fa trampes.
Fa moltes trampes.
L'amígdala fa trampes.
I sempre et diu, torna-ho a fer, perquè ja veuràs que aquesta vegada et sentirà millor i sentiràs el mateix que va ser la primera vegada. I mai és... el mateix, però tu tornes a caure al parany.
El divan amb Sílvia Coppolo, exclusivament en podcast.
Si de debò voleu que us en parli, segurament la primera cosa que voldreu saber serà on vaig néixer i com va ser la meva fastigosa infantesa i què feien els meus pares abans de tenir-me i tota aquesta porqueria estil David Copperfield, però no en tinc gens de ganes. Primer de tot, aquestes coses m'avorreixen. I segon, els meus pares tindrien un parell d'hemorràgies cadascun si expliqués res gaire personal sobre ells. Són molt sensibles amb coses així, sobretot el meu pare. Són bona gent, no dic pas que no, però també són més sentits que una veixina. A més, no us explicaré pas tota la meva remaleïda autobiografia, només us explicaré la mà de bestieses que em van passar als voltants del Nadal passat, just abans d'acabar ben desinflat. I de manera... A love don't change, it's gonna be some pride in here. Què estic llegint?
Pere! Salinger.
Olé! Bravo!
El guardián...
Bravo.
Es diu el centre? El guardián entre el centre, no?
Perquè m'ho he apuntat, perquè he pensat que justament passaria això que passa.
Com que el català a vegades canvia.
Diu, el vigilant en el camp de Sègol.
De Sègol.
1951, editada al New Yorker, el 45-46. Un personatge molt especial, eh?
Sí, sí.
A l'autor, que no hi havia manera que li poguessin fer una... punyatera entrevista, deixa-m'ho dir així, amagant sota les pedres.
Sílvia, què? Em va agradar tant aquest llibre i aquest personatge.
Ara t'has enamorat també del personatge.
Sí, que vaig voler en el seu moment fer un monòleg.
I no l'has pogut fer?
No, és que no em va donar els drets.
No et va donar? No... Ah, li vas arribar a demanar.
Sí, però fins i tot no s'ha fet cap pel·lícula. També ho entenc, eh? Està bé que un llibre sigui un llibre, però... No, és especial,
que sigui només un llibre, pot ser altres coses. Per què no ho tornes a intentar? Espera.
Arroba el divan Còpulo.
Central City és una vella ciutat minera que antigament s'havia anomenat la milla quadrada més rica del món, ja que els vells voltors que recorrien les muntanyes hi havien trobat un veritable banc de plata. Es van fer rics de la nit al dia i van fer construir un petit teatre de l'òpera molt bonic enmig de les cabanes enfilades al pendent. La Lillian Russell hi havia actuat i altres estrelles de l'òpera d'Europa. Després, Central City es va convertir en una ciutat fantasma fins que els paios enèrgics de la Cambra de Comerç del Nou Oest van decidir revifar la zona. Van rentar-li la cara al teatre de l'òpera i totes les estrelles de l'estiu del Metropolitan Opera i van anar a actuar. Van ser com unes bones vacances per a tothom. Van arribar turistes de tot arreu, fins i tot estrelles de Hollywood. Van pujar en cotxe muntanya amunt i van trobar els estrets carrers atapeïts de turistes cursis.
On the Road, en el camí, de Jack Kerouac.
Molt bé.
Clar, era l'època beat, l'època dels tupers, de les camises de quadre,
sí.
De recórrer la ruta 66... Ja, també és un llibre que va marcar una època i a mi també em va marcar. De fet, jo vull tenir fills.
Tu vols tenir fills?
Sí. Ah, perquè ho dius d'aquesta manera.
No, vull dir, estava pensant 6, 8, 14...
2.
Em sembla més assenyat.
Un nen i una nena.
Ah.
I li posaré Jack Kerouac, per l'autor.
La mare de la criatura té alguna capacitat de decisió sobre el nom dels...
No.
No.
Tu diràs. No, tu diràs.
Però si en comptes d'un nen i no li pots posar Jack, et surt una nena...
Li posaré Jana.
Jana.
Però també et dic una cosa, eh?
Què?
Si no em surt una nena, la primera, si és un nen... Tinc dues possibilitats, perquè ja n'estic fins aquí dalt, de nens.
Ja ho entenc.
Els meus nebots són nens. Ara ens ha arribat la Valentina, que és la primera nena, Pere.
Bravo.
Dues generacions.
Sí, va ser una valenta, ja ho has vist.
Exacte. Clar. El primer dia que va néixer es va trobar allà 11 tios mirant-la. Segurament va dir, torneu-me al limbo, sisplau, torneu-me al limbo.
I què, si no és una nena?
La posaré en un cistell.
En un cistell.
I Llobregat cap a baix. Si em surt un nen, el posaré en un cistellet i Llobregat cap a Barcelona.
Tu creus que has de donar material de guió en el nostre company de crims? Que no veus que no pot ser això, Roger Pera?
Tu diràs. M'encanten els nens, m'estimo molt els meus nebots i la meva neboda.
I quan serà això que tindrem criatura, que diu la nòvia? Perquè alguna cosa hi deu haver de dir, d'intervenir. Se suposa la mare de la criatura.
Pensa que és la tenia en Teonil, també, eh?
Perdona, eh? Què menys que ser això al teu costat, eh? Jo la faria generala. No res de tinenta.
Jo soc molt fan de les dones, eh?
Sí, sí.
Ja t'ho dic jo.
Sí, sí.
De fet, tinc més amigues a noies que a nois.
I quan passarà que sereu pares?
Per Sant Joan? És a dir, farem el Sant Joan que ve, eh?
Fareu el nen per Sant Joan, la nit de Sant Joan.
Sí, sí.
Una tradició, eh? Per la criatura.
O quan guanya la Champions el Barça.
Sí,
o
clar, perquè el Barça de moment diu com que no, això no va, no? Perquè amb l'Argentina no anava per fer criatura. Quan ha guanyat l'Argentina el Mundial no anava, en aquest moment no.
No.
Ha de ser més nostrat, això, eh?
Sí, totalment, totalment.
Roger Pera, avui al divan. A veure, jo, si vaig mirant, aquí ja feies de doblador de Christian Bale a la pel·lícula L'Imperio del Sol, de Spielberg. Què més recorda d'aquelles coses que feies de criatura? Coses que t'hagin marcat en el teatre i el cinema.
La princesa prometida, Terminator 2...
Sí.
No sé, moltíssimes pel·lícules. I el... En el teatre també vaig fer diverses coses. Amb la Conxita Bardem.
Sí, oh, quina crac de dona.
Quina dona.
Quina dona, l'hem tingut aquí, al divan, eh? La Bardem. Aquesta sí que és allò que en diuen una dama.
Totalment, totalment.
El teatre, eh? Una senyorassa, eh?
Sí, sí. I em vaig fer molt amic d'ella i em preparava el berenar i l'anava a veure. Però, sí, sí, clar, era un nen que disfrutava molt fora del col·le, perquè les nenes ni em miraven.
No ho entenc.
Jo estava així gordito i totes em demanaven els apunts.
Jo, després de saber que el Tom Cruise fa la mateixa alçada que tu,
ja està,
nen, què més vols?
És el titular, eh?
Sí.
Exactament la mateixa.
Jo no em posaré, eh? És tan baixet com jo, diré, fa la mateixa alçada que jo, eh? Perquè, si no, esgarrem el titular.
De aquí mi paciencia perdí. No me pareces un rey. Largo de aquí fuera, yo soy el rey. ¿A que sí, chicas? ¡Gracias!
Tendrás que esforzarte un poco más, chico.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
I ara què? Ara què ve a partir d'ara?
Bé, projectes, no? Soc autònom. Mira, per exemple, el doblatge ens ve molta feina. Si hi ha una professió de futur, és el doblatge.
Però que no veurem tot en versió original.
Però per què? Si el senyor Netflix vol que tu... És un servei. Vol que tu puguis escollir, però des de fa anys, eh? Em fot molt que hi ha molta gent que em diu és que els meus fills no saben anglès perquè tot està doblat. Però... Si des de fa, no sé, 30 anys tu pots posar...
Pots veure la versió original i es podia dient? Fer a TV3, sí?
I...
Amb el duplex aquell, sí?
I mira, també et dic, un dia el Josep Maria Pou,
sí,
que l'admiro molt i ens estimem molt, i a vegades ens barallem, va fer una carta al periòdico,
sí,
criticant molt el doblatge. I un dia que ens vam veure un estreno, li vaig dir, però per què? Bé, perquè les coses s'han de veure en original. I dic, Josep Maria, quan tu estrenes Hamlet al Teatre Goya, amb què ho fas?
Ets llarg.
Quan llegeixes un best-seller finlandès, amb què ho fas? El doblatge, és exactament.
Ell llegeix anglès.
Però és això, és un servei públic. Ara, compte, que aquí es fa molt ben fet. I ara el doblatge, per exemple, ve molta feina, perquè s'ha multiplicat per 16. No? TV3 està fent un gran treball amb el 3X.
Uh-huh.
No? I per tant hi ha molta animació, però clar, tenim sèries de Netflix, d'HBO, d'Apple TV, Antena 3, TV3, vull dir que hi ha molta feina, però i altres projectes de teatre, i seguirem amb èxit, i seguirem... mira, ara...
Digue-m'ho.
Vull dir que aniré per moltes escoles, perquè funciona molt bé. Clar, no, els Mossos fan una molt bona feina, però jo no sóc un mosso amb un PowerPoint. No explico les coses, els faig riure, els hi faig la veu de Spiderman i les meves veus.
A veure, com ho fas, això de l'escola, fent l'Spiderman aquest? A veure. Sí.
Un gran poder conlleva una gran responsabilitat. Que quien soy yo, tu amigo y vecino, Spiderman.
Bravo!
La meitat per cadascú.
Jo a la dreta.
Jo a l'esquerra.
Déu sempre és a la dreta.
Aquest era en Joan. Hem vist i hem començat amb el Metralla, que és en Roger Pera. Està de metralla total, però més viu que mai, més maco que mai, amb els ulls transparents.
I lliure.
I lliure. Gràcies, Roger.
A tu.
Troba el divan amb Sílvia Còpolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancopolo.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.